Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. El Congrés dels Diputats ha estat avui escenari d'un discurs històric, el de Lleó XIV, el primer pontífex que es dirigeix a l'hemicicle, i ho fa amb un ventall de temes molt sensibles per la societat, com és la migració, la defensa de la vida, la pau, l'educació, tot amb una petició expressa a aquells i aquelles que l'escoltaven directament aquest matí. Els diputats, el Papa els ha demanat altura de mires en l'expressió dels seus posicionaments. Afirma que la fermesa no exigeix menyspreu ni la discrepància humiliació. A més, recorda a la cambra Lleó XIV que les decisions que pren afecten moltes vegades col·lectius vulnerables.
Es invito a alzar pues la mirada, no para alejarse de la realidad, sino para recordar que toda decisión de las autoridades públicas toca personas de carne y hueso, especialmente a quienes tienen menos fuerza para hacerse oír.
Un discurs que ha rebut una llarga ovació de bona part de la cambra, on no ha fet, però, esment d'un dels temes més espinosos per l'Església, els milers de religiosos implicats en casos de pederàstia. Un assumpte que avui capvespre té una trobada destacada amb la recepció del pontífex a algunes de les víctimes. De moment, avui migdia, el Papa, davant la seu de la Conferència Episcopal, ha instat els bisbes a respondre i a fer reparació als afectats. Tot d'una, sentirem els moments més destacats d'aquest tercer dia de Lleó XIV a Madrid, la primera de les tres aturades del seu viatge a l'estat espanyol. Avui és dilluns, 8 de juny. Ivan López, al control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Dos precipitats a Eivissa en qüestió d'hores.
Un d'ells de 29 anys ha caigut aquest matí des d'un setè pis a Sant Antoni i el segon de D9 va caure ahir des d'un penya-segat a Santa Eulària. Tots dos es troben ingressats a la clínica del Roser en estat molt greu.
A Eivissa també hem de parlar de col·lapse en els jutjats per mort de la darrera reforma judicial. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Els sindicats critiquen que el jutjat no està tramitant les demandes del personal fixo discontinu, que no ha estat avisat enguany. El motiu, segons el president del Tribunal d'Instància de l'Illa, és la manca de personal per la nova reestructuració judicial. Dels 8 treballadors que es dedicaven a admetre a tràmit les demandes a Eivissa, ara en són 2 o 3 amb poca formació i experiència, la qual cosa està suposant que avui hi hagi la meitat de les demandes en tràmit que fa un any. Segons explica el president del Tribunal d'Instància d'Eivissa, Sergio González, parla d'un col·lapse generalitzat en la justícia eivissenca.
Toc d'atenció per l'ús dels mòbils en la infància. Gairebé la meitat d'infants de 10 i 11 anys en tenen.
Ho diu un estudi d'UNICEF que alerta que les xarxes socials són una trituradora per al benestar emocional dels infants. Preocupa especialment l'augment dels problemes de salut mental i de les situacions de violència digital entre els menors. L'informe xifra en un 10% les nines que tenen conductes suïcides.
El Consell de Mallorca ha adjudicat provisionalment 1.069 places turístiques de lloguer vacacional. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Aquest matí s'ha celebrat el sorteig per determinar l'ordre en què es tramitaran les sol·licituds. Aquestes prop de 1.000 places són les que havien estat donades de baixa durant els darrers mesos. A partir d'ara, els titulars poden començar a comercialitzar-les presentant la documentació per un preu de 3.500 euros la plaça.
A Menorca, el Servei d'Inspecció de Pesca ha obert 21 expedients sancionadors durant el 2025. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Els inspectors i guardapesques van realitzar l'any passat més de 600 jornades, la majoria dedicades a pesca recreativa i professional, però també inspeccions a restaurants, mercats i peixateries. En total es van aixecar 80 actes, 33 de les quals corresponien a presumptes infraccions. Això ha derivat en 21 sancions. Les 12 actes restants s'han derivat a d'altres administracions, atès que el Consell Insular de Menorca no n'és l'òrgan competent.
Tots aquests assumptes que podrem sentir ampliats, aquests i molt d'altres, a les edicions insulars a partir de les 2:30 i després arriben als esports. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia.
Avui parlem de la sortida de Vedat Muriqi del Mallorca i que s'apropa.
Sí, el candidat a la presidència i guanyador de les eleccions del Fenerbahçe turc, Asif Yildirim, va prometre el fitxatge del davanter mallorquinista i l'acord està a prop d'arribar. Entre el club i el jugador, l'acord està tancat i sembla que amb el Mallorca també per 15 milions d'euros. D'altra banda, en futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal perd a Múrcia el primer partit de semifinals contra el Pozo i s'ho jugarà tot dimecres a Son Moix. Si guanya, jugarà el desempat a Múrcia, però si perd, s'acomiadarà de la temporada oficialment. En pàdel, la menorquina Gemma Triay suma el tercer títol de la temporada a Roma. I en futbol, la penya esportiva Santa Eulària se jugarà l'ascens a segona federació contra l'Arenas de Armilla després d'eliminar el Manacor.
I tanquem la portada amb la previsió del temps. Margalida Ribas, bon dia.
La setmana amb una nova jornada marcada per l'estabilitat. Avui el cel ha vengut dominat per la presència del sol, juntament amb la formació d'algunes boires a primeres hores del matí cap a punts de l'interior de Mallorca i també de Menorca, amb una temperatura mínima que s'ha mantingut en valors molt semblants als que tinguérem ahir. Per avui cap vespre s'espera que el cel continuï destapat, amb un vent que bufarà fluix de llevant i una situació marítima encara amb redols de maror de cap al sector de les Pitiuses. Avui la notícia és la retirada de la pols en suspensió i la pujada de la temperatura màxima. De fet, aquesta es podria situar entre els 30 i els 34 graus. Es preveu que els valors més elevats es registrin cap a punts de l'interior de Mallorca i també de cap al nord de Menorca. En el cas de les Pitiuses seria l'indret on Mancos notaria aquest canvi de temperatura. Es tracta, però, d'una pujada puntual, ja que demà l'entrada de vent de gregal farà baixar novament els termòmetres i també alterarà la situació marítima a les costes exposades en aquest vent, amb la possibilitat de registrar redols de forta maror de cap al nord de l'arxipèlag. En definitiva, una jornada marcada per la pujada del termòmetre.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El Consell de Mallorca tancarà i sancionarà el pis de la Vileta a Palma, que va patir una fuita de gas i va afectar ahir 4 joves, si es confirma que es destinava a lloguer vacacional il·legal. Ho ha afirmat el conseller insular de Turisme, Guillem Ginart, qui ha explicat que no consta cap denúncia per part dels veïnats de moment.
Avui els inspectors del Consell s'han desplaçat fins allà per revisar la instal·lació i l'estat del pis, però no els han deixat entrar. Segons el conseller, les primeres informacions indiquen que la casa es llogava per fer-hi festes, un fet que té més a veure amb les llicències d'activitat que amb l'explotació turística, que, si es confirma, provocarà el tancament de l'immoble i la imposició d'una multa al propietari. Escoltam el conseller insular Guillem Ginart.
Tot d'una que han tingut informació, hem enviat a inspectors. Nosaltres, en principi, informació que mos arriba és que era una casa que s'allogava per festes, la qual cosa mos indicaria més un tema de llicències d'activitats que un tema turístic. No obstant això, hem enviat els serveis d'inspecció allà i estan fent les indicacions oportunes. I s'actuarà en conseqüència.
Tot i que no consti cap denúncia, segons Ginart, els veïnats del bloc de pisos asseguren que ja han avisat diverses vegades del renou i de l'activitat de l'immoble, tant pel que fa a festes com a lloguer vacacional il·legal. Escolta'm, Carmen Colomé.
Llevamos 3 años así. 3 años no, porque al principio no era así exactamente. Pero hace un par de años sí. Claro, el invierno está más o menos tranquilo, pero llegará el buen tiempo, digamos, ya no el verano, el buen tiempo, y la cosa cambia.
Pel que fa als afectats per la fuita de gas, els 4 joves ja han estat donats d'alta després de romandre ingressats a l'Hospital de Son Espases per inhalació de gasos tòxics.
Amb l'arribada de l'estiu, els successos es multipliquen. 2 homes han caigut a Eivissa en les darreres hores. Tots 2 es troben molt greu a la policlínica Nuestra Señora del Rosario, Carmen.
Aquest matí, un jove de 29 anys i nacionalitat colombiana ha caigut des d'un 7è pis a Sant Antoni. El pacient està traslladat pel servei d'emergència fins a la policlínica, on ha ingressat a les 8:30 del matí. Segons han informat des del centre sanitari, a causa de la gravetat de les lesions, entre les quals un traumatisme cranioencefàlic molt greu, ha entrat directament al quiròfan. Segons les primeres investigacions de la Guàrdia Civil, el jove resideix a Mallorca i havia anat a passar el cap de setmana a casa d'uns familiars de Sant Antoni. Un altre jove, de 19 anys i estatunidenc, va caure des d'uns 12 metres d'altura a Santa Eulària ahir a la tarda, al voltant de les 7:30. Ara roman ingressat també a la policlínica del Rosario, a la unitat de cures intensives, amb fractura cervical i dorsal, pneumotòrax i politraumatismes. Es troba estable dins la gravetat, segons ha pogut saber IB3, aquest jove hauria caigut des d'un penya-segat.
I ja en plena temporada turística, algunes urbanitzacions conviuen amb obra pública, una situació que feia temps que no es produïa i que enguany genera queixes a Menorca entre els afectats.
Un és el complex turístic En Mar, de Cal en Blanes. Té 2 cases de lloguer turístic amb 12 i 8 apartaments. Varen obrir a final d'abril i des de llavors s'han vist perjudicats per aquestes obres. Maria Camps és recepcionista.
Arriben, veuen aquest desastre i ja la impressió és negativa.
En total, un 30% dels seus clients ha demanat la cancel·lació de les reserves i els que accedeixen a quedar-s'hi demanen una compensació econòmica.
I te diuen, no marxaré perquè me quedaré aquí, però hi ha renous, hi ha pols i vull que me compensis econòmicament.
Alguns restaurants també han perdut més d'un 40% de les reserves perquè amb els carrers tallats la gent no sap arribar al seu local. Justi Galán és restauradora.
Se está empezando a desubicar para poder llegar al restaurante y muchas veces pues a mitad del día pues nos cancelan las reserves.
De fet, els restauradors han recollit 450 firmes destinades a l'Ajuntament per demanar que es compleixin els terminis i es minimitzin els renous i la brutícia. Els veïnats també es queixen dels residus generats. Joan Benejam, president de l'Associació de Veïns de Calen Blanes.
Ha entrat l'espaltrer que hi havia a les veus, els han deixat damunt la cera, i això nosaltres voldríem que ho fessin net i que ho deixessin així com estava abans, perquè ho han deixat tot de qualsevol manera.
Les obres destinades a renovar el clavegueram i l'enllumenat tenen com a data límit entre el 15 i el 20 de juny si no es volen perdre els 3,5 milions de fons europeus.
Ho dèiem en titulars, més de la meitat de l'alumnat de 5è i 6è de primària ja té mòbil propi i a segon d'ESO tots en tenen. L'edat mitjana del primer dispositiu és d'11 anys i gairebé tots els adolescents participen en alguna xarxa social, tot i que alguns riscos digitals han disminuït els darrers anys, com l'enviament de contingut sexual o tenir contacte en línia amb desconeguts, preocupa l'augment dels problemes de salut mental i de les situacions de violència digital entre els menors. De fet, un alarmant 10% de les nines té conductes suïcides. Són algunes de les conclusions de l'informe Infància, Adolescència i Benestar Digital a les Illes Balears, presentat avui al Parlament per UNICEF Espanya, Redes, la Universitat de Santiago i el Consell General d'Enginyeria Informàtica.
Gairebé un 10% de les nines té risc elevat de suïcidi i el 14% de l'alumnat presenta símptomes clars d'ansietat, depressió o altres formes de malestar psicològic. L'estudi, elaborat a partir de les respostes de més de 2.600 estudiants d'entre 10 i 20 anys de 13 centres educatius, revela que el 95% dels adolescents fa servir almenys una xarxa social, que el 7,5% no les usa bé i que un de cada 3 ha consumit pornografia amb una primera exposició als 12 anys de mitjana. Antonio Rial, responsable científic de l'informe de la Universitat de Santiago de Compostela, alerta d'un problema greu de salut pública.
Las redes sociales, estas redes sociales, son una auténtica trituradora desde el punto de vista emocional para nuestros hijos y para nuestras hijas. Y además, los niños nos están diciendo sutilmente, basta ya. Porque hay un 6 de cada 10, un 60% aproximadamente, que claramente están demandando desconexión digital.
Per reduir l'exposició, els investigadors proposen no dormir amb el mòbil, evitar-ne l'ús durant les menjades familiars, parlar regularment amb els fills sobre els riscos d'internet i establir límits clars sobre els continguts que poden veure o publicar.
L'informe també posa el focus en l'entorn familiar, encara que més de la meitat dels pares i mares parlen amb els seus fills sobre els riscos d'internet, només una tercera part estableix límits sobre els continguts.
Davant d'aquests resultats, UNICEF i les entitats col·laboradores proposen equiparar la violència digital a la violència física en els protocols de protecció dels menors i abordar els problemes emocionals i l'ús abusiu de la tecnologia com una prioritat de salut pública. Valentina Milano, presidenta d'UNICEF a les Balears, demana més regulació.
No podemos pedir a niños y niñas que sean ellos responsables de su propia protección. Son menores, somos nosotros los responsables, las instituciones, la sociedad, los padres y las madres. Por lo tanto, el control, esto se hace pues a través de normativa.
I fa una nova crida perquè la indústria tecnològica desenvolupi algoritmes més segurs per als adolescents i garanteixi entorns digitals més saludables i protectors.
I després de la presentació de l'informe, 200 pares i estudiants han debatut sobre aquesta problemàtica. Als centres educatius ja hi ha iniciatives per reduir l'impacte de les xarxes socials en el benestar de l'alumnat. I en aquest sentit, en Guillem, estudiant de l'IES Santa Maria, creu que funcionen programes com el dels cibermentors.
Una iniciativa educativa que promou que els mateixos joves ajudin altres joves a fer un ús més responsable d'internet.
Simplement de tenir com un referent de la teva edat, quasi un any més, un any menys, jo crec que t'ajuda bastant.
A casa, la vicepresidenta d'Entitats del Consell de la Joventut, Margarita de Noia, ha recordat la importància de posar límits als fills.
Igual que no deixaríem que un infant de 5 anys fumés tabac, perquè m'entès que és completament dolent, tampoc els donarem un mòbil quan anem a sopar fora perquè estiguin més tranquils. Quan més allargam aquestes coses, més dependència els hi creem.
Idò, en aquest context pren rellevància la figura del psicòleg clínic als instituts, un col·lectiu que ha tractat prop de 6.000 casos durant aquest curs escolar i a partir del proper curs s'estendran als centres de primària.
Un equip d'aquests professionals específic donarà cobertura als més de 300 centres sostinguts en fons públics on s'imparteixen ensenyaments de primària. Estarà integrat per un total d'11 professionals. El servei funcionarà a demanda dels centres i permetrà intervenir davant les necessitats dels alumnes. És el conseller Antoni Vera.
Les dades mos avalen, els curs 24-25 hem atès prop de 5.840 casos. D'aquests casos, el 76% s'han resolt satisfactòriament.
Els psicòlegs centraran la seva feina principalment en la prevenció, a més d'oferir assessorament especialitzat. També podran intervenir de manera individual en aquells casos que, per la seva complexitat, no puguin ser atesos per altres serveis. El director del Convivexit, Antoni Vic, explica quines són les principals problemàtiques que es detecten.
El que va inventant sobretot són ansietat, problemes de relacions socials i relacions familiars. Moltes problemàtiques que abans s'adonaven a primer, segon d'ESO i que actualment s'adonen estan ja començant a comparèixer abans, a 5è, 6è de primària.
No deixem les qüestions educatives, però parlem d'una altra etapa. A partir de la pròxima legislatura, Educació assumirà la gestió de les escoletes que depenen dels ajuntaments i la del Consell d'Eivissa. Ara la conselleria ha encarregat un informe per conèixer la realitat del sector i assumir-ne la gestió de manera gradual.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, ha dit que també serà necessari aprovar una llei per dur a terme aquest traspàs de competències. Vera ha dit que és important millorar les condicions laborals de les treballadores.
I aquesta és la nostra voluntat. A partir de la pròxima legislatura s'ha d'aprovar una llei que també haurà de preveure una calendarització. Un calendari que estableixi els diferents moments en què s'ha de anar assumint. No se pot assumir tot de cop, és molta de gent.
Un altre dels punts informatius de la jornada, l'atenció es concentra a la Conselleria de Treball. Allà els sindicats i la patronal de l'ensenyament 03 s'han reunit avui migdia per constituir la mesa del primer conveni autonòmic per les treballadores del sector. La reunió s'ha iniciat amb discrepàncies entre les parts. Allà hi ha la nostra companya Carme Moreno. Ha acabat ja la reunió, Carme, bon dia.
Bon dia. Sí, aquesta reunió ha acabat després de que les parts han estat assegudes poc més d'una hora. En la trobada hi ha hagut moments de tensió i ha acabat amb el bloqueig per part de la patronal que no vol negociar un conveni autonòmic pel sector de l'ensenyament de 0 a 3 anys, tot i que fa un any ho pactassin amb els sindicats. A la trobada s'hi han assegut els sindicats, Comissions Obreres, UGT i l'Estei, i han sortit decebuts de la reunió. Pepa Ramis, de Comissions, ha insistit que és important acabar amb les desigualtats salarials.
Seguim reivindicant una única taula salarial per tot l'àmbit privat de 03 i unes condicions, tot un conveni que empari aquest marc legal i educatiu que volem que tingui el sector.
Malgrat que en aquesta primera reunió no hi ha hagut enteses, la primera vegada han de dir que sindicats i patronals s'asseuen després que la patronal ha plantat en dues ocasions els sindicats dels treballadors, el representant dels treballadors, volen dir. Han de dir que, però, els sindicats diuen que mantenen la porta oberta al diàleg, però, malgrat tot, en Maria Cans de l'Estei lamenta que en la mesa d'avui no hi ha hagut la presència ni de la Conselleria d'Educació ni de treball.
Que hauria estat bé que l'administració també ens acompanyés en aquesta trobada i que hagués pogut establir ponts. Pensam que l'administració ha intentat establir ponts a l'àmbit de concertada amb la reunió que es va produir la setmana passada. La qual cosa està bé, tots els treballadors necessiten la seva defensa, però això no hauria d'excloure les treballadores de la xarxa de titularitat pública.
Les patronals de Pimien i CCI entenen que ja hi ha escoletes públiques de gestió externalitzada que han vist millorades les seves condicions en l'acord signat fa un any. A més, assenyalen que la situació de les escoletes privades no sempre és fàcil econòmicament. Són José Luis Picó de Pimien i Juan José Ferrando de CCI.
Tot aquí és on notem que ara mateix tenen una millora aplicada del mes de juliol de l'any passat i nosaltres hem d'aplicar, hem de treballar aquesta millora a dins l'àmbit de concertada.
Les condicions d'este personal és molt millorable, sí. S'han de millorar, sí. Però també hi ha moltes empreses que estan passant serioses dificultats. Empreses que, teniendo... Cuando decimos empresa, es una empresa pequeña, en la cual a lo mejor una emprendedora ha abierto una escoleta de 3 aulas. Y en la actualidad a veces no las tiene las 3 abiertas y tiene todo el personal contratado y están en pérdidas.
La reunió ha tingut lloc a la Conselleria de Treball. La consellera del RAN, Catalina Cabré, no ha estat present en aquesta trobada i ha apuntat que són la patronal i els sindicats els qui s'han de posar d'acord i acabar amb les discrepàncies. A més, abans de la reunió ha fet una crida a l'entesa.
Gràcies, Carme Moreno, en directe des de la Conselleria des d'una de les seus de la Conselleria de Treball. Arribem a les 2:21. Seguim amb més qüestions laborals. I és que una 20ena de treballadors de l'Agència Tributària de les Balears s'ha concentrat avui de matí a la seu a Palma per demanar una millora de les condicions salarials que a les illes afecta prop de 800 funcionaris. La protesta s'emmarca en la jornada de vaga general convocada pel sindicat CESIF a tot l'Estat. El sindicat critica la inacció de l'administració i adverteix de més aturades si no s'arriba aviat a una negociació.
La vaga té 3 objectius: el desbloqueig de la carrera professional, la regulació del teletreball i el reconeixement de la professió de risc per als treballadors de vigilància duanera. Antoni Roger, del CESIF, demana un acord urgent.
Per tant, el que esperam que demà de matí a les 8 de la Subdirecció General de Relacions Laborals de Madrid cridin a totes les organitzacions sindicals per començar una negociació real i efectiva. Això és el que desitjam i esperam, si no haurem de continuar les mobilitzacions.
Roger també lamenta que s'hagin convocat uns serveis mínims del 100% per fer la declaració de la renda, fet que consideren abusiu. A la vaga d'avui hi ha convocades 28.000 persones de tot l'Estat, on, segons el CESIF, s'haurien d'incorporar fins a 5.000 treballadors nous a la plantilla.
I des d'avui es poden bescanviar a totes les illes els més de 90.000 bons de producte local que el govern ha posat a disposició dels consumidors.
Bons que s'han distribuït de forma equilibrada entre les illes. Els clients s'han animat des de primera hora del matí i en alguns establiments adherits a la campanya ja hi ha hagut cua. La campanya estarà en vigor fins al 7 d'agost si no s'acaben abans les existències. El conseller d'Agricultura, Joan Simonet, ha fet un primer balanç fa uns moments a Eivissa.
En el cas d'Eivissa, en concret, que avui arrencam, hi ha 9 establiments apuntats i cada un d'aquests 9 establiments té fins a 800, més de 800 bonos per poder descanviar amb la gent que acudesqui, han de ser residents que acudesqui en aquest punt. Avui hem vingut aquí a Agro Eivissa i ja ens estan comentant que això està en marxa a tope. Les primeres 3 hores de que s'ha d'esperar, s'ha aixecat la possibilitat de venir, ja duim més de 2.300 bonos canviats arreu de les illes.
I mentre el producte local d'alimentació fet a la nostra comunitat necessita d'ajudes, es dupliquen les empreses amb segell balear que opten per l'expansió exterior i l'obertura als mercats internacionals. Més de 650 companyies illenques han exportat regularment, com a mínim els darrers 4 anys, productes i serveis a l'estranger. A més, prop d'un centenar s'ha acollit a la subvenció del govern pel procés d'internacionalització amb la venda a mercats sobretot d'Alemanya, França, Gran Bretanya i també els Estats Units i la Xina.
En només un any, aquestes ajudes públiques han experimentat un increment de més del 130% del volum que s'exporta. Destaca l'alimentació i el producte local, la nàutica, el calçat i la tecnologia i serveis digitals impulsat pel turisme. 7 de cada 10 van començar a sortir a l'exterior quan eren petites empreses. Destaquen els productors de vi i d'oli d'oliva. La directora general de l'Agència de Desenvolupament Regional, Sílvia Delgado, confirma que quan les empreses perden el temor a expandir-se a nous mercats, comença el procés de transformació. Augmenten la facturació i la plantilla, paguen salaris més elevats i resisteixen millor les crisis.
Però una vegada que surten, veuen que ho poden fer i que poden competir en un mercat global. I ja s'ha consolidat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Imagina despertar-te
i veureró tot nítid des del primer moment. Sense ulleres, sense lents de contacte. A l'Institut Oftàlmic de Mallorca t'ajudam a recuperar la teva llibertat visual. Més de 40 anys cuidant de la teva visió. Institut Oftàlmic de Mallorca. Confia en qui hi veu per tu. IOM Puntes.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Avui el papa ha fet història, ha estat el primer pontífex que ha fet un discurs des del Congrés dels Diputats. Lleó XIV ha rebut una ovació de 7 minuts al final de la seva intervenció, que ha girat entorn de la condemna a l'avortament i l'eutanàsia. També ha defensat un ordre internacional que respecti els tractats per una pau duradora en referència als conflictes armats de l'Iran o Ucraïna.
El papa també ha defensat l'acollida digna dels migrants, un fenomen creixent que necessita, ha dit, polítiques empàtiques i una bona regulació, una picada d'ull a la comunitat canària que visitarà en la recta final del seu viatge oficial a Espanya. Lleó XIV ha considerat que la situació dels refugiats exigeix d'una resposta que miri les persones, que faci front les causes del problema i que vagi més enllà de la gestió de fluxos.
La situació de los migrantes y refugiados exige una resposta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos.
Lleó XIV ha insistit en la seva condemna a l'eutanàsia i l'avortament, defensant el respecte a la vida des del començament fins al final.
La defensa de la vida humana no es una cuestión parcial ni un interés confesional.
El pontífex ha exigit als països que respectin els tractats internacionals un no a la guerra, molt en la línia del govern de l'Estat.
La comunitat internacional està llamada a redescobrir el valor indispensable del diàleg com a camino paciente hacia acuerdos justos.
El discurs del pontífex ha estat precedit del de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, qui ha coincidit en l'exigència d'un nou ordre internacional que respecti els tractats i la pau.
La paz de la que hablaba Ramón Llull, la paz que impone la justicia, la paz dialogada y con vocación de permanencia. Una tarea ardua y minuciosa.
Armengol també ha exigit que repari i indemnitzi les persones que han sofert abusos en el si de l'Església, un testimoni que ha agafat el papa que durant la seva intervenció davant els membres de la conferència episcopal ha assegurat que l'Església està obligada a donar la cara davant aquesta plaga.
Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
Cal recordar que les associacions de víctimes reclamen un compromís ferm i una escolta real de cadascun dels casos, rebutgen gestos simbòlics i buits i exigeixen un canvi profund en la manera d'afrontar aquesta realitat que, insisteixen, continua afectant greument nombrosos supervivents a Espanya.
Així ho rubriquen en un comunicat signat per les associacions de víctimes Infància Robada, Justice Initiative, AVA, Anir Canàries o Lula Cris, entre d'altres.
Unes reclamacions que li podran traslladar algunes de les víctimes avui en una trobada amb Lleó XIV, avui hora baixa, en una visita privada. A Badajoz, l'Audiència Provincial rebutja la petició de David Sánchez, germà del president espanyol, de tornar a declarar en el judici per la seva contractació en la Diputació. L'any 2017 ho havia sol·licitat després que PP, Vox i quatre acusacions populars més elevassin de 4 a 6 anys la seva petició de pena de presó.
El judici s'ha reprès amb els informes finals de les parts. Les acusacions populars veuen acreditades els delictes de prevaricació administrativa i tràfic d'influències contra Sánchez i diuen que la seva contractació va ser una farsa.
Novetats en el cas Leire. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el pròxim 10 de juliol.
La decisió s'ha pres a petició de la Fiscalia Anticorrupció. En paral·lel, Pedro Sánchez compareixerà el 24 de juny en el Congrés per abordar les investigacions judicials que afecten el PSOE i el seu govern.
I dins aquest escenari judicial, el PP demana a l'Audiència Nacional la imputació de les filles de José Luis Rodríguez Zapatero, també Ábalos, i Koldo García, per tràfic tràfic d'influència, suborn i organització criminal pel rescat de Plus Ultra.
Per això demanaran mesures cautelars de manera imminent. En total sol·liciten investigar més d'una desena de persones. També volen que declari com a testimoni l'exsecretari d'Estat de Transports, Pedro Saura. Tot plegat dins una causa on el mateix Zapatero està citat com a investigat per als pròxims 17 i 18 de juny.
I en els pròxims minuts arribem a les 2:30, moment, ja ho sabeu, de conèixer les notícies de proximitat.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El Consell de Mallorca ha adjudicat provisionalment 1.069 places turístiques de lloguer vacacional. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Aquestes prop de 1.000 places són les que havien estat donades de baixa durant els darrers mesos. A partir d'ara, els titulars poden començar a comercialitzar-les presentant la documentació per un preu de 3.500 euros a la plaça.
El Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs interposat pel Consell per eliminar definitivament l'actual carril Busbau a l'autopista MA-19.
Tot això després que Madrid desestimés els informes de la institució insular. Serà el Suprem el que determini el manteniment o no del carril.
Comença la campanya de prevenció contra la calor al transport públic.
Es tracta d'una campanya publicitària de l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral i el Consorci de Transports de Mallorca, que estarà a diverses línies dels busos del TIP.
Tot d'on en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. José Romero, bon dia.
Bon dia. En aquest moment trobem tràfic bastant fluid a la major part de carreteres de Mallorca. L'únic que poden trobar és tràfic lent de s'incorporació de servei i cintures de la carretera de Solla i també de s'incorporació de servei i cintures de la carretera d'Inca. A la resta de carreteres trobareu tràfic fluid i sense incidències. Això és esperava molt bon dia.
Gràcies, José Vivan López, al control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
IB3 dona una mà a la Fundació Mallorca Integra, entitat que treballa per afavorir la inclusió social i laboral de persones amb discapacitat, gent gran o en situació de vulnerabilitat a Mallorca. La Fundació Mallorca Integra desenvolupa projectes de promoció de la pràctica de l'activitat física i esportiva, sensibilització, formació i acompanyament amb l'objectiu de promoure la igualtat d'oportunitats i millorar la qualitat de vida de les persones. Per més informació, telefoneu al 971 76 44 18. IB3, tots donem una mà a la Fundació Mallorca Integra.
Bueno, chicas, me voy, que me están esperando.
¿Anda, quién?
Pues el asesor de Endesa, un experto que me ayudará a ahorrar en mi factura de luz y gas. Y además del ahorro, me llevaré un regalo.
Oye, pues espera que me apunto y vamos juntas.
Los expertos del ahorro te esperan en tu punto Endesa en Palma. Acércate a la calle Alfonso el Magnánim 35 y consigue tu regalo.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, el Consell Insular ha adjudicat provisionalment 1.069 places turístiques de lloguer vacacional. Aquest matí s'ha celebrat el sorteig per determinar l'ordre en què es tramitaran les sol·licituds. Aquest prop de 1.000 places són les que havien estat donades de baixa durant els darrers mesos. A partir d'ara, els titulars poden començar a comercialitzar-les presentant la documentació per un preu de 3.500 euros la plaça.
El número de sol·licitud 621 és a partir del qual s'ha començat a confeccionar la llista d'adjudicataris per gestionar les 1.069 places d'allotjament turístic que ofereix el Consorci de Consell de Mallorca. El sorteig s'ha celebrat després de diversos ajornaments per problemes tecnològics i enginyar-te's al Consell Insular de Turisme.
I el sistema, diguem, tradicional en el final ha estat el més útil, no, Albert? I és que dona més igualtat d'oportunitats, o sigui, a partir de que tothom té un número, establim que tothom que se presenti tingui les mateixes oportunitats.
Abtur valora positivament que s'hagi desbloquejat l'adjudicació. Maria Givert n'és la gerent.
Nosaltres estem contents d'haver-ne sortit per fer, perquè des de setembre que se va fer la primera convocatòria i no van haver, per tant no se van poder repartir places, estàvem aturats en el nostre sector.
En total s'han registrat 712 sol·licituds per explotar 5.316 places, però només s'atorguen les 1.069 que s'han donat de baixa els darrers mesos a la borsa. A partir d'ara els titulars poden començar a comercialitzar les places amb una declaració responsable i tenen 3 mesos per presentar la documentació.
No basta que hi hagi un ordre de tramitació i una adjudicació, sinó que s'han de pagar les tasses corresponents, s'han de presentar certificats de zona apta i tot s'ha de fer en temps i forma. Tot aquell sol·licitant que no ho faci passarà en el següent.
També es crea una llista d'espera per assignar les places que quedin vacants durant els pròxims 6 mesos.
D'altra banda, el Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs interposat pel Consell per eliminar definitivament l'actual carril Busbau a l'autopista MA-19. Tot després que Madrid desestimés els informes de l'Institut Insular, serà el Suprem el que determini ara el manteniment o no del carril.
Ara el Tribunal Suprem ha de determinar si els informes tècnics del Consell que justifiquen la retirada del carril Busbau han de tenir caràcter vinculant, de la mateixa manera que si ho tenen per mantenir-lo o implantar-lo. Tot això després que el Tribunal Superior de Justícia de Madrid ordenés la continuïtat del carril per raons de seguretat. Avui, el conseller insular de Territori, Fernando Rubio, ha celebrat la notícia i assegura que confia en els arguments de la institució.
Valoram molt positivament que el més alt tribunal hagi admès a tràmit aquest recurs de cassació. No és fàcil que ho faci, per tant, això és molt bona senyal i nosaltres defensarem els interessos dels ciutadans de Mallorca, les competències del Consell de Mallorca i continuarem fent feina per llevar aquesta infraestructura que ha estat un fracàs a les nostres carreteres.
Recorden que el Consell demana la retirada del carril Busbau en base a un informe dels enginyers del Departament de Carreteres que va determinar que des de la implantació d'aquesta via havien augmentat la saturació del trànsit i la sinistralitat i que no era utilitzat pel transport públic.
I a tot això, divendres la va aprovar el Consell Insular i avui la llei que limitarà l'entrada de vehicles a l'illa ha entrat al Parlament per la seva tramitació.
El Partit Popular ha demanat l'urgència perquè es pugui aprovar com més aviat millor. Els socialistes també han fet el mateix reclam. Escolta'm, Sebastià Sagrera del PP i Marc Pons del Partit Socialista.
Sempre ho varen dir. L'aprovació d'aquesta llei corresponia inicialment en el Consell de Mallorca. I Llorenç Galmés ha complit.
Va ser un dels primers anuncis a l'inici d'aquesta legislatura. S'han passat 3 anys donant voltes damunt el mateix. Una temporada era que sí, l'altra era que no. Es tractava de deixar passar temps.
L'esquerra manté que la regulació arriba tard amb crítiques d'inacció al govern del Partit Popular. És Lluís Apesteguia, de Més per Mallorca.
L'expectativa de la gent és que aquesta llei ja està aprovada i que pràcticament passat demà en Llorenç Galmé podrà anar en el port de Palma a limitar els cotxes que entrin. I és difícil que l'aprovin aquesta legislatura.
I tot i la seva abstenció, Vox defensa que és una mesura electoralista. Escolten la portaveu Manuela Cañadas.
Que han sacado todas sus armas a las calles, pues esto, desde mi punto de vista, pues es una medida más de estas que quiere encontrar el Partido Popular del consenso de la izquierda.
Segons calculen els populars, la seva aprovació definitiva es podria fer efectiva abans d'arribar a final d'any. Escolta'n Sebastià Sagreras.
No hi havia cap feina feta prèvia en aquesta aprovació definitiva en el Consell, feta per l'esquerra durant els 8 anys que varen governar.
2:38, més qüestions. Els partits d'esquerra han decidit abandonar la Comissió del Canvi Climàtic de l'Ajuntament de Palma perquè asseguren que l'equip de govern no ha complit amb els compromisos establerts. Entre les mesures urgents que proposen per adaptar la ciutat demanen al batlle Jaime Martínez i també al govern recursos per garantir la climatització de tots els centres educatius públics de Palma davant l'augment de les temperatures.
PSOE, Més per Palma i Unides Podem presentaran una moció conjunta en el ple municipal d'aquest mes per exigir a l'equip de govern elaborar i aplicar 4 plans de xoc ambientals. En concret, demanen la redacció de plans municipals específics d'adaptació a l'emergència climàtica, la creació de refugis climàtics a tots els barris i la contenció del consum d'aigua. Asseguren que la Comissió del Canvi Climàtic d'Acord no ha fet res per solucionar un problema real que Vox nega. Xisco Dalmau és el portaveu del PSI per l'Ajuntament.
I, evidentment, el que veiem és que tenim un Partit Popular sotmès a un soci negacionista i terraplanista que no creu en les evidències científiques i fa que aquestes comissions no serveixin per res.
Els grups d'esquerra destaquen la necessitat de dissenyar un full de ruta amb recursos econòmics per garantir la climatització de tots els centres educatius públics de Palma. Són Lucía Muñoz, de Podem, i Neus Trullol, de Més.
Jo crec que si no acceptem que el nostre lloc de treball facem la nostra feina amb 30 graus o que el ple municipal no estigui a 30 graus, pues tampoc les aules haurien d'estar a 30 graus.
Perquè ara mateix s'han d'actuar de manera valenta i això no actuar d'aquesta manera és condemnar a totes les famílies en aquestes altes temperatures o a períodes d'inundacions en tots els efectes que ja han vist tant aquí a Mallorca com a la península que han tingut aquests darrers anys, no?
A Palma ara mateix hi ha 47 centres educatius públics que es poden veure afectats per la manca de climatització.
I atenció als conductors que circulen de manera habitual per la carretera de Sant Llorenç, perquè a partir de dimecres comencen els talls de trànsit per mort de les obres d'ampliació del pont del Torrent.
La circulació es desviarà per l'interior del poble, pel carrer Mossèn Galmés i en direcció a la carretera de Sant Cervera, segons detalla el Departament de Carreteres del Consell. Les obres, amb un pressupost de 9 milions d'euros i una previsió de 5 mesos, formen part del projecte per ampliar la capacitat del torrent i evitar inundacions, com la de l'octubre de 2018, quan 13 persones varen perdre la vida per la torrentada.
I ho dèiem en titulars, l'Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral i el Consorci de Transports de Mallorca inauguren avui la campanya de prevenció contra la calor. Es tracta d'una campanya publicitària que estarà a diverses línies dels busos del TIC.
A Mallorca aquesta campanya s'ha inaugurat avui en 9 busos que han començat a circular amb aquest vinilat i dimecres se n'hi afegiran 3 més. A Menorca hi circulen 2 busos des del passat 1 de juny. Coloma Capó és directora de l'IBASAL i ens explica aquesta campanya.
És una campanya preventiva per transmetre aquest missatge no només a les persones treballadores, sinó a la població en general.
La campanya té 3 missatges principals. Hidrata't, planifica la teva jornada i fes pauses. Lluïsa Serra, la gerenta del Consorci de Transport de Mallorca, explica també que la campanya ha començat un mes abans que l'any passat per mor de les altes temperatures.
L'estiu passat la campanya va ser molt similar. Es veu que van començar un mes més tard, l'any passat, però enguany des de si passat ja se mos va dir menys si podrien començar aquesta campanya abans passar, però donant aquest missatge de seguretat i salut laboral.
Aquesta campanya preventiva circularà per les carreteres de l'illa durant els mesos d'estiu.
Mentrestant, a Sencelles, l'Ajuntament ha iniciat el procés per adquirir el solar conegut com a Can Pepitó, situat del número 8 del carrer Esperança, per garantir-ne l'ús públic i destinar-lo a futurs equipaments municipals.
Can Pepitó és una casa deshabitada des de fa 30 anys, ubicada al final del carrer Esperança i just darrere hi ha el poliesportiu. Ara ha sortit a subhasta i el consistori no ha desaprofitat l'oportunitat. Joan Carles Bert és el bala de Sencelles.
Han d'aprofitar les oportunitats quan surten. Nosaltres ara tenim tresoreria suficient, hi ha dos bets suficients a l'Ajuntament com per afrontar aquesta compra, quan hem vist l'oportunitat, i a més amb un procés de subhasta, que un ja entén que els preus que surten són preus que estan bé, que són, no són excessivament cars, doncs creiem que era el moment d'aprofitar-ho. Però ja sempre en tenim en ment. Els redactam quan ja tenim les coses més avançades, però és evident que allà li podran treure molt de profit.
L'oferta presentada per l'Ajuntament és de poc més de 200.000 euros i el primer ús que se li vol donar a l'espai és fer-hi un aparcament.
Comprar aquest solar ens permetrà, primer de tot, obrir un accés més directe en l'espai esportiu, tenir una zona d'aparcaments i, a futur, per l'aprofitar per fer per ampliar equipaments existents com pugui ser l'escoleta.
Les places d'aparcament que es preveuen crear pal·liaran en part la trentena que es perdran quan en aquest solar de l'Ibavi hi construeixi 10 pisos de protecció oficial, una construcció de la qual se n'acaben de licitar les obres.
I a Poyans han sortit a ballar les àguiles per celebrar la festa del Corpus, una dansa ritual documentada des de fa més de 4 segles que ha fet tornar a vibrar un any més els poyansins i poyansines.
Les germanes Marta i Júlia Llobera han estat enguany les àguiles de Pollença. Han escenificat aquesta dansa ritual al costat de Jaume Cabot, que ha representat Sant Joan Palós. Al darrere hi ha moltes hores de preparació en assajos i per cosir en els vestits les joies que han deixat 60 famílies del municipi. Aina Cifra és l'encarregada de l'organització.
Està viva perquè la gent, les nines se presenten a ballar, perquè els al·lots se presenten, perquè la gent estima aquesta tradició i perquè hi ha molta gent que està fent feina darrere que no sabeu.
I un darrer apunt, perquè les millors hamburgueses de l'illa es donen cita aquest juny. A Son Fusteret, el Mallorca Burger Fest celebra la seva segona edició amb una ampliació de dos caps de setmanes en comparació a l'any passat. Serà de l'11 al 14 i del 18 al 21 de juny.
Amb entrada gratuïta hi participen més de 20 hamburgueseries de tota l'illa que oferiran les seves propostes elaborades en productes locals i de quilòmetre zero. Una experiència acompanyada d'activitats per a les famílies, música en directe, DJs locals i moltes més sorpreses. Víctor Grande és el director de Son Fusteret.
Han repetit en la majoria des de l'any passat perquè van fer una feina extraordinària i un esforç que s'ha de recompensar, i és que no van participar l'any passat, les hem afegit perquè consideren que poden donar un vot de qualitat a l'oferta que tindrem aquest Mallorca Burger Fest.
Amb aquesta proposta per als dos següents cap de setmana arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.
Hi ha coses que no canvien, com Tentol.
Tentol!
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tentol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Informatiu migdia. Esports.
Gavi Fortesa, bon dia de nou.
Bon dia de nou.
La deu de Morici al Mallorca s'apropa.
El davanter mallorquinista, màxim golejador de la història del club a la Lliga, i després de 5 anys, el pirata podria sortir els pròxims dies de l'illa. El candidat a la presidència del Fenerbahçe turc, Sisi Yildirim, ha guanyat les eleccions i el seu projecte té Morici com a principal fitxatge. De fet, sembla que hi ha acord amb el jugador i falta l'acord de traspàs entre clubs, un acord que podria fer-se en 15 milions d'euros. D'altra banda, també el traspàs que si s'adona per fet és el de Pablo Maffeo a l'Olympiacos grec. D'aquesta manera, el Mallorca comença a alliberar plantilla per poder fitxar. I ja que parlem d'eleccions, Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid fins 2030, després de guanyar les eleccions davant Enrique Riquelme.
És un dia muy feliz para mí y para todo el madridismo.
El nou entrenador dels blancs serà José Mourinho.
La penya esportiva jugarà la final nacional per l'ascens a segona federació.
Sí, la penya esportiva Santa Eulària jugarà per ascendir a segona federació contra l'Arenas d'Armilla de Granada, després de superar a la final autonòmica el Manacor per 1-3. Ramiro González és l'entrenador de l'equip Pitius.
Contento porque esto es un trabajo de ellos. Yo al final estoy aquí de invitado, que venía hace 2 meses, pero muy contento, la verdad que esto nos da vida. Sí, yo creo que hemos actuado como un gran equipo, ¿no? Sin ponernos nerviosos, haciendo lo que tocaba en cada momento, una superioridad que hemos visto que ha sido abismal. Al final, tenemos futbolistas muy buenos. Son de otra categoría.
Jorge Molina, entrenador del rival de l'Arenas d'Armilla, diu això després de passar l'eliminatòria contra el Motril.
Vamos a intentar hacer las cosas bien en casa, que la gente disfrute también, que seguro que va a haber un ambiente espectacular y bueno, iremos a Ibiza a ver lo que podemos hacer y ojalá fuera bien. Un mal sitio para celebrarlo.
D'altra banda, el tècnic del Manacor, Miquel Aguado, tot i la derrota, se sent orgullós del seu equip.
Bueno, yo creo que hem fet un partit digne de lo que es equipo de esa temporada. Els han tingut, han perdonat, i bueno, contra aquest equip, si perdones en final, ho pagues, però bueno, superorgullós de lo que hem fet, de la imatge d'avui, de la imatge de Sagrada, i bueno, hem arribat fins on hem pogut.
I a les semifinals del play-off d'ascens a primera divisió s'han jugat ja els partits d'anada. Ahir, Castelló 1, Almeria 1 i Las Palmas 0, Màlaga 1. Demà, a l'estadi Juegos Mediterráneos, la tornada de l'Almeria Castelló, i dimecres a la Rosaleda, Màlaga, Las Palmas, amb 2 partits a les 9 del vespre. Mentre la selecció espanyola disputarà aquesta pròxima matinada, a les 4, el darrer amistós abans del Mundial contra el Perú a Puebla, Mèxic. El seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, diu que farà canvis respecte dels jugadors que varen jugar la setmana passada contra l'Iraq.
La idea es que jueguen más jugadores de los que no jugaron el día de Irak. De ahí luego sacaremos conclusiones y veremos cuál es la alineación que tendría que jugar con en el transcurso de la semana, Miguel Ángel. No puedo decirte el número ni sabría ahora. Y mentalmente sí, sé el equipo. Yo de mi equipo, mi cabeza ya os he dicho que yo tengo el equipo ahora. Vamos a ver cómo evoluciona toda esta semana. Pero Habrá seguramente muchos de los jugadores que no jugaron el otro día, seguro que sí.
Aquest contra el Perú serà el darrer amistós abans de començar el Mundial i Luis de la Fuente parla de l'objectiu d'aquest tipus de partits amistosos.
No es una probatura solamente por dar minutos a los jugadores. Tanto en Irak, el partido de Irak, como este, es para ir cerrando aspectos. Tened en cuenta que el partido de Irak llevábamos desde marzo sin estar juntos. Necesitábamos convivir vivir esa experiencia, y jugadores que llevaban unos días de descanso, etcétera, etcétera, ir adaptándoles a la exigencia de la competición. Y esto nos va a permitir estar más cerca de la competición.
Finalmente, el seleccionador diu que ha visto un grapat de partits de la selecció del Perú.
El partido es para nosotros un partido muy importante, por supuesto que nosotros siempre hacemos un visionado de los últimos 4, 5, 6 partidos de los rivales. Así hemos hecho exactamente igual con Perú. Y somos conscientes del potencial futbolístico que tiene y la historia futbolística que tiene, y lo que puede motivarles exactamente igual que a nosotros enfrentarnos en un escenario tan maravilloso como es este estadio y esta ciudad tan futbolera como es Puebla.
D'altra banda, la selecció de Sònia Bermúdez jugarà demà a Islàndia després de la gran victòria davant Anglaterra a Son Moix el passat divendres. Ara la selecció pot tancar matemàticament la seva presència al Mundial 2027.
En pàdel, Gemma Triai i la seva companya Delfi Brea s'han proclamat campiones del major d'Itàlia.
La menorquina i l'argentina s'han imposat a la final de Roma en 2 sets amb parcials de 6-1 i 7-5 a Ari Sánchez i Andrea Ostero. Després de perdre 5 finals de manera consecutiva, la parella número 1 del món ha aixecat el seu tercer títol d'aquest 2026.
El Palma Futsal perd el primer partit de semifinals a Múrcia.
El conjunt mallorquí perd per 4-1 a la pista del Pozo en el primer partit de la sèrie semifinal pel títol de Lliga. El Palma, que al descans guanyava per 0-1 amb un gol de Deibau, va desconnectar la segona part i va sortir golejat per Gadella, Rivera, Ricardinho i Rafa Santos. Sentim l'entrenador del Palma Futsal, Antonio Vadillo.
Poco a recriminar los jugadores, han vaciado, han competido a un gran nivel. Sí que es cierto que a nivel de juego la segunda parte nos ha faltado bastante, y eso en casa del Pozo, pues al final terminas penalizándolo.
El porter del Palma, Denis Cavalcanti, assumeix la derrota davant un rival que va ser superior.
El equipo del Pozo, equipo muy bueno, con jugadores muy buenos, entonces empezamos sufriendo, conseguimos hacer un gol y tener 2-3 otras oportunidades y no aprovechamos. Y partido así, si no aprovecha esas oportunidades, todo puede acontecer después. Entonces, la segunda parte no conseguimos jugar. El Pozo mucho mejor que nosotros.
Amb aquesta derrota, el Palma Futsal afrontarà el segon partit dimecres a les 8 del vespre al Palau d'Esports de Son Moix amb l'obligació de guanyar i no acomiadar-se de la temporada. És Antonio Vadillo.
Ahora es recuperar, descansar y en casa con nuestra gente, pues... sabiendo las cosas que tenemos que hacer mejor, seguramente daremos mejor versión que hoy, y sabiendo de que enfrente tenemos a un grandísimo rival que también nos van a poner muy difícil, pero nosotros vamos a hacer nuestro partido que tenemos que hacer, vamos a salir por el rival y a ver si somos capaces de sacar el punto adelante.
De l'altre costat, i en el dimecres, pensa també l'entrenador del Pozo Murcia, José González.
Un partido muy, muy, muy serio del equipo, por supuesto un partido muy importante, pero no hemos hecho nada, solamente adelantando la eliminatoria, y ahora tenemos un día para descansar, prepararnos, viajar y tratar de por todos los medios hacer un gran partido y seguir enfocado al objetivo de rendimiento de cara al miércoles.
En cas de victòria del Palma, el partit de desempat es tornaria a jugar a Múrcia el pròxim dissabte.
Cap de setmana discret dels pilots mallorquins al Mundial de Motociclisme.
Sí, el Gran Premi d'Hongria a MotoGP, Marc Márquez guanya la carrera i certifica la seva victòria número 100, i el pilot mallorquí Joan Mir va caure a la 16a volta, mentre que Moto2, Izan Guevara, va ser 6a després de sortir a la pole, però perdent posicions a la sortida per mort d'una sanció després de fer una maniobra imprudent. Sentim Izan Guevara.
Lo he dado todo, una P6, después de un fin de semana complicado con muchos problemas en mi freno delantero. Entonces tocará seguir apretando, y el campeonato al final es muy, muy largo. Creo que es muy pronto, estamos en la octava carrera, todos los puntos son valiosos claramente, pero creo que queda mucho campeonato por delante para poder seguir luchando y recuperando puntos.
El pilot mallorquí continúa segon a la classificació general pel títol, i el pròxim campionat serà a la República Checa.
I acabam amb uns apunts poliesportius.
Per exemple, en ciclisme, s'ha acabat el Giro d'Itàlia i pel que fa a la representació balear, Mavi Garcia ha estat finalment vintena a la general, mentre que Marina Garau ha quedat a la posició 77. La guanyadora ha estat la neerlandesa Demi Vollering. En bàsquet, el Leima Coruña és nou equip de la Lliga ACB. El conjunt de Carles Marco es va imposar ahir a l'Estudiantes a la pròrroga de la final de la primera FEB, un fet que va deixar sense ascens el mallorquí Sergi Garcia, que va acabar amb 7 punts i 4 assistències. L'anfitrió, que venia d'eliminar a l'Estia Menorca als quarts de final, va remuntar fins a 15 punts de desavantatge per tornar a la màxima categoria un any després d'haver baixat. I en tennis, Alexander Zverev ha guanyat el seu primer Roland Garros i el seu primer títol en Grand Slam després d'imposar-se en la final a Flavio Cobolli per 3 sets a 2.
Gràcies, Gavi. Queden 5 minuts pràcticament per les 3 del capvespre. Fem una petita pausa i tornem en cultura.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ei, tu vos pos?
Jo un anisat Colonet.
L'estiu té un nom. Colonet.
I de Colonet per tothom.
Temps d'estiu. Temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
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 El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Calor.
Moscars.
Gelats que se desfan massa ràpid.
Tranquils. Hi ha coses que aguanten tot l'estiu.
Com les ganes de passar-ho bé.
I les converses que enganxen.
Les rialles.
La bona companyia.
Mode estiu activat. La millor companyia sona a IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, amb Marta Grau.
Més lluny.
Ja és difícil que Biel Mesquida pugui anar més lluny, com diu el seu amic Lluís Llach. Avui rebrà el 58è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes a les 7 del capvespre al Palau de la Música Catalana. Biel Mesquida passa així a formar part dels grans noms de la literatura fet en català, com ho feren Francesc de Borja Moll, Josep Maria Llompart, Maria Avillán Gómez, Baltasar Porcel, Josep Massot i Montaner, Joan Beny i Clar, Maria Antònia Oliver i també Antònia Vicenç. N'informa Toni Escanelles.
Des de 1971, aquests balears han rebut el premi i enguany el reconeixement ha estat per Biel Mesquida. Els informatius d'aquesta casa d'IB3 Ràdio han pogut parlar amb ell les hores prèvies a partir cap a Barcelona. Nerviós, excitat, mai preparat per un reconeixement, el més alt segurament que pot rebre un lletraferit a terres de parla catalana.
No. Un no se prepara per això, perquè jo no estava preparat per res i jo sabés que de ad infinitum el Premi d'Honor de Lletres Catalanes i m'ha cridat en Xavier Antic i jo vaig dir que voleu de jo? Diu, no, te volem donar el Premi d'Honor de Lletres Catalanes. I ja me va pegar com un atac d'emoció, vaig començar a plorar, vaig començar a riure.
Bé, idò, ell ho sabia des del febrer, això, i va haver d'esperar tot el febrer i mig març fins que va poder compartir-ho quan es va fer públic per part de l'entitat organitzadora d'Òmnium Cultural. Embargada la notícia i embargades les emocions, en aquest temps va ser homenatjat per la Fundació Mallorca Literària per, entre d'altres coses, el 50è aniversari de la publicació de l'Adolescent de Sal.
I després, quan vaig entrar ja, que se va fer públic, vaig entrar com a una cosa que li vaig dir Pletòria, un país. Pletòria és el país on els seus habitants viven pletòrics. Jo me sentia pletòric.
Pletòric, idò, ens ho conta en confiança i no se n'adona que més enllà del que diu és com ho diu. La cerimònia girarà entorn d'ell. Gent coneguda de la comunicació en català farà intervencions per acabar amb un discurs que ell vol que sigui breu, tot i que té molt a dir encara.
Comença dient que en aquesta època de descrença, voler, aquest amic vostre, visionari, foll, fervorós, lluitador, no té, sinó que practica un parell de creences ben clares i catalanes, ben fondes i ben arrelades, que són bones d'entendre. Fa de l'estimera la seva respiració necessària per viure i per sobreviure. i te l'escriguera com a què fer, vestir i obrar la casa hospitalària en què viuen de pinta en ample tots els llenguatges.
I així es descriu Biel Mesquida. Això és el que l'ha fet mereixedor d'un premi que s'encarna en una estatueta, no de sal, però tampoc de marbre, perquè ell la vol tal i com és ell, delicada però resistent, que aguanta els anys i les ferides. Però sobretot, senzilla, la seva estatueta, la del premi, serà de pedra maresa, de marès, com la seu i com la seva casa a davant la mà.
Escoltau l'informatiu migdia, IB3 Ràdio.
I avui comença la Festa del Cinema. Això vol dir que totes les pel·lícules, totes les sessions estaran a disposició del públic a 3,50 € l'entrada. Es fa un parell de vegades a l'any i la intenció és que el preu no sigui impediment per anar a veure aquests films en pantalla gran. Joan Sales, soci gerent del grup Aficine.
Són molts d'anys d'un èxit total que cada any, durant dos mes d'octubre i mes de maig o juny, a tots els cines d'Espanya fem una Festa del Cine perquè puguin gaudir a un preu especial de 3,50 €, anant al cine 4 dies totes les vegades que vulguin.
Ja ho sabeu, des d'avui i fins dijous, entrades a 3,50 €. Són les 3, moment de repassar les notícies més destacades d'aquest dilluns 8 de juny. El Consell de Mallorca tancarà i sancionarà el pis de la Vileta a Palma, que va patir una fuita de gas i va afectar ahir 4 joves, si es confirma que es destinava a lloguer vacacional il·legal. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia, així ho ha afirmat el conseller insular de Turisme, Guillem Ginart, qui ha explicat que no consta cap denúncia per part dels veïnats de moment. Avui, els inspectors del Consell s'han desplaçat fins allà per revisar la instal·lació i l'estat del pis, però no els han deixat entrar.
A tot d'una que han tingut informació, hem enviat els inspectors. Nosaltres, en principi, informació que mos arriba és que era una casa que s'allogava per festes, si qual cosa mos indicaria més un tema de llicències d'activitats que un tema turístic. No obstant això, hem enviat els serveis d'inspecció allà i estan fent les indicacions oportunes. I s'actuarà en conseqüència.
Toc d'atenció per l'ús dels mòbils en la infància. Gairebé la meitat dels infants de 10 i 11 anys en tenen.
Ho diu un estudi d'UNICEF que alerta que les xarxes socials són una trituradora per al benestar emocional dels infants. Preocupa especialment l'augment dels problemes de salut mental i de les situacions de violència digital entre els menors. L'informe xifra en un 10% les nines que tenen conductes suïcides. Antonio Rial és responsable científic de l'informe i alerta d'un problema greu de salut pública.
Les redes socials, estas redes socials, són una autèntica trituradora des del punt de vista emocional per a nostres fills i per a nostres filles. Y además los niños nos están diciendo sutilmente basta ya, porque hay un 6 de cada 10, un 60% aproximadamente, que claramente están demandando desconexión digital.
Dos precipitats a Eivissa en qüestió d'hores.
Un d'ells de 29 anys ha caigut aquest matí des d'un setè pis a Sant Antoni. Segons les primeres investigacions de la Guàrdia Civil, el jove resideix a Mallorca i havia anat a passar el cap de setmana a casa d'uns familiars. I el segon, de 19 anys, va caure ahir des d'un penya-segat a Santa Eulària. Ambdós estan ingressats a la policlínica Nuestra Senyora del Rosario en estat molt greu.
I avui el papa ha fet història, ha estat el primer pontífex que ha fet un discurs des del Congrés dels Diputats. Lleó XIV ha rebut una ovació de 7 minuts al final de la seva intervenció que ha girat entorn de la condemna a l'avortament i a l'eutanàsia. També ha defensat un ordre internacional que respecti els tractats per una pau duradora en referència als conflictes armats de l'Iran o Ucraïna.
El papa també ha defensat l'acollida digna dels migrants, un fenomen creixent que necessita, ha dit, polítiques empàtiques i una bona regulació. Una picada d'ulls a la comunitat canària que visitarà a la recta final del seu viatge oficial a Espanya.
La situació de los migrantes y refugiados exige una respuesta que mire a las personas, afronte las causas que las obligan a partir y vaya más allá de la mera gestión de flujos. De ahí nace una doble exigencia de justicia social. Ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y posibilidades reales de integración.
Després, en una intervenció davant els bisbes a la conferència episcopal, el pontífex ha reclamat veritat, justícia i reparació per a les víctimes d'abusos sexuals en l'àmbit eclesiàstic.
Pedro Sánchez compareixerà el 24 de juny al Congrés per parlar sobre el cas Leire i corrupció.
Precisament sobre el cas Leire, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha citat a declarar com a testimoni la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, el pròxim 10 de juliol. També ha imputat l'advocada de Coldo García, Letícia de la Hoz, per un